Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Es torna sempre l'amor. Torno a tu amb el desig encès i la por en el cos. Porto al sud com un destí segur a dins del cor. Soc del sud com el panteig del bandoneó. Somio al sud, immensa lluna, cel a l'inrevés. Busco el sud, el temps obert i el seu després.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I aquest matí han sortit bona part dels 80 autocars que en direcció a Estrasburg tenen com a objectiu participar a la manifestació prevista per demà, demà dimarts. És una manifestació que coincideix amb la, bé, amb l'inici del que seria el Parlament Europeu i que té com a objectiu fer sentir i fer arribar la situació de Catalunya en aquest Parlament. De fet, alguns d'ells segueixen en ruta, d'altres han dividit el viatge en dues parts. Viatgem o acompanyem alguna de les persones que estan viatjant cap a Estrasburg. Saludem a la Montse Comí. Montse, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, què tal?
On esteu ara mateix?
Doncs mira, ara mateix estem a Colmar, anem direcció a Estrasburg. Avui hem sortit, bueno, avui, ahir. Ahir vam sortir a les 11 de la nit, aleshores l'autobús sortia d'Arenys, hem recollit gent a Canet, a Calella, a Pineda, a Malgrat i també a Palafolls. I aleshores hem pujat fins a Offenburg, que això està a Alemanya. És la part d'Alemanya, però està a 20 quilòmetres d'Estrasburg. I ara, doncs, crec que tots ens hem repartit en diversos taxis per anar a Estrasburg, a passar la tarda a Estrasburg. Perquè avui hi ha una concentració, també, o una trobada. L'ANC d'Estrasburg ha citat a tots els catalans que estiguem per allà, a 6:45 de la tarda, a la plaça d'Entetien, que està davant mateix de la catedral. Suposo que ens trobarem tots els catalans en allà i aleshores farem una miqueta de, no sé, potser de prendre alguna cosa o alguna cosa.
Per tant, hi ha una primera concentració aquest vespre, no?, entre tota la gent que pugui.
Sí. I... Molt improvisada. O sigui, diguem-ne que no és oficial, no?, per dir-ho així, sinó que la gent que ja estan allà, doncs, té ganes de trobar-se.
Correcte.
I l'ANC d'Estrasburg, doncs, ho ha fet possible.
Bueno, és una manera de també de començar a comptar quanta gent som, de que ens coneguem els que no ens coneixíem, eh?, aquestes coses...
Sí.
Com ha anat el viatge? Són 1.100 quilòmetres. De trajectes
sí,
que heu hagut
no,
de fer?
Ha anat molt bé perquè no estava tot l'autobús potser ple, sobraven com unes 10 places aproximadament, ens hem pogut repartir de manera còmoda, de manera que hem passat tota la nit dormint i part del dia també, eh? I com a cosa curiosa, a la que hem arribat ja pràcticament a Offenburg, ens ha començat a ploure.
Vaja!
Menys sort... No! Sort, perquè estàvem a 38 graus.
Ah, d'acord. Aquí també estan en onada de calor, eh? És a dir...
Sí, exacte. Però no refrescat, eh? Continuem amb la mateixa xafogor i la mateixa calor.
Bé, llavors esteu en un ambient molt semblant al que tenim a casa, vull dir que no us heu d'estranyar gaire.
Sí, perquè ja fa estona que ha parat de ploure.
Escolta'm, una mica el programa de viatge és... Bueno, ara ja m'has explicat el que feu. Suposo que avui dormiu en hotels o albergs, depèn, no?
Sí. Dormirem en un hotel a Offenburg, que ja hi hem deixat totes les coses. Ara mateix, pràcticament tots els que hem vingut amb autobús, dic pràcticament perquè ens hem dividit en diversos grups, però la intenció és anar a Estrasburg, visitar Estrasburg, anar a aquesta mena de trobada que ens ha proporcionat la ANC, i aleshores tornar una altra vegada doncs, a l'hotel. Demà a les 6 del matí ens llevem, perquè a les 7 ja sortim cap a Estrasburg. Pensem si seria a les 9. Tot i que hi havia en primer una manifestació, una concentració a les 9 convocades, encara ara, en aquests moments, no sabem si es produirà o no es produirà. Però la de les 12, sí, seguríssim. Aleshores, a les 12 estarem allà. Suposo que ens repartirem per dinar com puguem. I a les 5 de la tarda ja tornem cap a Arenys. Cap a Arenys, cap a Calella, cap a Canet, cap a Pineda, cap a Malgrat i cap a Palafolls.
És a dir, un cop manifestats, pràcticament, allò una estoneta per si algú vol fer un mos, sí, i viatja cap a casa per arribar a la matinada,
viatge
no?
Viatja cap a casa.
La matinada de dimecres, per entendre'ns.
Jo diria que entès que arribaríem cap a les 3 de la tarda del dimecres.
Val, doncs ho prendran en calma, per tant.
No m'he posat a calcular-ho, però he sentit que ho deien.
Correcte. Per tant, una mica el pla de viatge, la voluntat és... ara hi hagia algun article, hi ha alguns diaris que també estan fent seguiment, com estem fent nosaltres ara, hi havia algú que deia, no creiem que serveixi de gaire, però almenys hem complert un objectiu, que és la de poder fer-nos sentir, no?
Exacte. Jo crec que els ànims aquí també és exactament això. O sigui, no creiem que serveixi de massa, serem positivament, probablement, que en Puigdemont, si el president, el nostre president, si arriba a Estrasburg i no el detenen, serem positivament que tampoc no podrà entrar, ni es podrà constituir, ni podrà estar a la sessió, però de totes maneres hem vingut fins aquí, li hem donat suport, ens han de sentir. Ja sé que és molt difícil, ja sé que en aquests moments som invisibles per expressa voluntat de no voler-nos veure, però aquí estem i ens farem sentir tantes vegades com calgui.
Doncs, Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Si tenim opció,
però
demà...
No vols pas que et diguin hola o adéu aquí tota la penya?
Home, si sou una colla de gent, jo... Vinga, a la de 3, sí. Va.
Vinga, a la de 3.
És una mica com una excursió a final de curs, eh? Escolta'm, demà, si et sembla bé, tornem a connectar, vale?
I tant que sí, encantada la vida.
Vinga, doncs va, que no davall, el pavelló català ben alt. Que vagi molt bé.
Gràcies, Josep Maria, gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs així estan alguns dels catalans, heu sentit uns quants, que han viatjat fins a Estrasburg per participar demà al migdia d'aquesta manifestació.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Avui cuinem amb...
Àgueda Vitòria. Aquesta setmana comencem les nostres receptes amb l'Àgueda Vitòria, una ferma defensora de la cuina del peix i de la seva divulgació, sobretot d'aquelles espècies que no tenen molta sortida comercial, com és el cas de la que ens proposa avui. Amb l'Àgueda cuinem panxetes de moixina arrebossades, una espècie que es pesca a les barques d'arrossegament i que, malauradament, s'acaba llençant.
Bona vesprada. Avui anem a cuinar unes panxetes de moixina arrebossades. El plat és ben senzill, el que no és tan senzill és aconseguir la matèria prima. Necessàriament haurem de parlar amb mariners de barca d'arrossegament de profunditat i demanar que quan pelen les moixines, que és una feina que es fa a bord abans de plegar a la llotja, ens guarden la part que tiren, on va el cap enganxat a la part ventral. Ahir veurem la panxeta. És un trosset de cert grossor, revestit de negre, de carn molt clara i molt blaneta. Senzillament hem de llevar la pell exterior i ja ho tindríem. La feina és un poc engorrosa, però de deberes que paga la pena. Les panxetes de moixa es poden congelar sense problema o podem utilitzar-les per cuinar directament. Avui el que vos suggerim és fer-les arrebossades. Les deixarem macerar amb una miqueta de llima i de clau, tot i que aquesta marinada pot ser al gust de cadascú, i després simplement passades per farina i a fregir. La recepta admet totes les interpretacions que vulgueu fer-li, tant pel que fa als ingredients en què marineu les panxetes com com feu l'arrebossat. És un producte que no té eixida, que normalment es tira i que no podeu trobar a les pescateries, però que de deberes que una volta el tasteu incorporareu de segur al vostre recetari.
Doncs aquesta és la proposta que ens fa avui l'Àgueda Vitòria i que és una primera pas o una primera mostra del que anirem recollint al llarg de tota la setmana.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Vinga, en 2 minuts arribem a 5:15 de la tarda. Ara fa una estona parlàvem d'aquest Dia Internacional dels Ajuts a la Navegació, que se celebra avui per primera vegada i que ha plegat un munt de farers i fareres de tota Europa a Palma de Mallorca, perquè és el primer cop que es fa, i han decidit que es comenci allà i que cada any es farà en un lloc diferent. I en el context de la xerrada explicava o referenciava jo que ara parlaríem de navegació a la Mediterrània i parlaríem de navegació en època medieval. I ho fem per molts motius, però si hem de ser allò rigorosos, sobretot per una trobada que està previst fer a partir de dilluns vinent a la ciutat de Barcelona. Perquè ens en fem una idea, cada 2 anys s'organitza una trobada internacional d'investigadors de navegació medieval a diferents punts d'Europa. Bàsicament, fins ara s'havien fet a llocs com Cambridge, com Lincoln, com Gant, però mai s'havien fet a Catalunya, no? I per primera vegada l'Institut d'Estudis Catalans serà el lloc on s'aplegaran els més grans investigadors de tot el que fa referència al medievalisme i a la navegació. Això que jo he explicat molt amb alçada ens ho pot explicar molt millor la Roser Salicru, que és doctora en Història Medieval, investigadora del CSIC, persona que impulsa des de l'Institut d'Estudis Catalans aquesta trobada, i bueno, ens passaríem tota l'entrevista dient càrrecs i responsabilitats. Roser, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, potser no n'hi ha per tant, però vaja, la intenció és bona, gràcies.
Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
Això que farem la setmana vinent, aquesta trobada que s'està organitzant la setmana vinent i que sé que us porta tots de corcoll, perquè és certament important, és molt important. O sigui,
Bueno, tot és important, si vol, sí, relativament important. Això és una... Tu, com més o menys has dit, això és una societat britànica que es diu Society for the Medieval Mediterranean, per tant, Societat d'Estudis de la Mediterrània Medieval, que agrupa tota, inicialment, un nucli d'investigadors britànics interessats per l'estudi de la Mediterrània Medieval. Aleshores, aquesta gent ha anat fent conferències, congressos biennals, que, de fet, es fan per primera vegada el Mediterrani real, perquè s'havien fet, sí, com tu has dit, a Gran Bretanya, o fa 2 anys es va fer a Gant, per tant, al Mar del Nord i no pas a la Mediterrània. I aleshores, bé, alguna gent d'aquí van participar-hi fa 2 anys a Gant i ens van temptar amb aquesta aventura d'organitzar-ho aquí. La veritat, bueno, ens hi hem embarcat. Hem tingut molt d'èxit, perquè he de dir que a l'edició de Gant hi havia 60-70 inscrits. Nosaltres voregem els 200. Per tant, la cosa s'ha multiplicat per 3, però també és cert que el fet de fer-ho aquí, d'una banda, és evident que una mica hi deu haver l'atractiu de Barcelona, però d'altra banda, el fet que es faci a la Mediterrània real i les xarxes de contactes que tenim des d'aquí han fet que poguéssim estirar molta gent d'Itàlia, de França, de Grècia, de llocs de la Mediterrània que habitualment no entren en els circuits més anglosaxons.
L'objectiu d'aquestes trobades i d'aquesta organització, posar en comú que cada investigador, cada historiador, cada historiadora, investigadora, aporti el resultat dels seus estudis o faci conèixer als companys allò que està investigant. No?
Exacte, és una mica posar en contacte la gent que treballa sobre el Mediterrani. A veure, l'estudi de la Mediterrània en general i medieval en particular és, diguéssim, una etiqueta historiogràfica que en els darrers anys ha tingut molt d'èxit, sobretot des de Nord-Amèrica, els Mediterranean Studies, i que s'ha anat expandint. Però és una cosa que cada vegada té més rellevància aquí, òbviament, a la Mediterrània.
Perquè és la nostra.
És la nostra i s'ha treballat des de sempre, però això és donar, bé, una projecció la diversa tipologia de recerques que s'estan fent. En aquest cas, el títol del congrés és Moviment i mobilitat a la Mediterrània medieval del segle VI al XV. Cadascuna de les edicions ha tingut temàtiques comerç o, bueno, coses vinculades amb la Mediterrània medieval, però també una mica calaix de sastre, no en el mal sentit de la paraula, sinó en el bon sentit, per poder donar cabuda a la diversa gent que hi treballa, és a dir, historiadors de la literatura, historiadors dels jueus, historiadors del món islàmic, historiadors pròpiament dit, historiadors de l'art.
Per què és tan important la Mediterrània medieval? És a dir, i la seva navegació? És a dir, és evident que nosaltres ens l'hem de conèixer, però que interessi a gent que no hi viu i que li queda lluny, que li interessi a 4, val, però que sigui motiu d'investigació d'arreu del món, per què?
Bé, jo penso que a l'edat mitjana no podem dir que la Mediterrània fos el centre del món, però és evident que hi havia un pol al nord d'Europa, però que la Mediterrània era el nucli de moltes coses, sobretot a nivell de comerç i navegació, era el que posava la navegació marítima, era el que posava en contacte des de l'extrem orient fins al nord d'Europa. I, per tant, també és cert que aquest interès nou ve molt donat pel rellançament dels estudis del que se'n diu de connectivitat i de relació, interculturalitat, relacions entre musulmans, jueus, cristians, que ha, en certa manera, renovat les perspectives d'estudi. Als anys 70, fruit de la influència marxista, es treballava molt més qüestions d'economia pròpiament dita, i mica en mica, doncs, hi ha hagut aquesta obertura cap a la història cultural i social que els estudis mediterranis una mica han capitanejat.
És cert que el poc que coneixem els que no som historiadors i els que ens ho mirem des del punt de vista cultural estrictament, no? O d'interès, d'inquietud, bàsicament és que des d'aquí se sortia, s'anava cap a Amèrica, que es portaven joies i vins i no sé què d'aquí cap allà, i que bueno, i uns quants se'n van enfonsar, d'altre hi havia el tràfic d'esclaus, però poca cosa més. És cert que el coneixement que es té és bàsicament de la relació comercial, no?, entre nosaltres
sí,
i ells.
Que passa, fixa que has dit, Amèrica es descobreix el 1492 sí. I justament una de les dates simbòliques que s'han posat tradicionalment per la fi de l'edat mitjana és 1492. Per tant, estem parlant d'un període anterior.
És que fixa't, avui precisament, no?, allò que dius, bueno, vaig a mirar, bé, realment l'edat mitjana d'on va a on va, no? I revisant alguns diuen, bueno, des de la caiguda de l'Imperi Romà, no?, sí. 400 i pico, fins al descobriment d'Amèrica, més o menys, sí. Fins a aquesta... Però després ja el post medievalisme, no?, que parla de fins l'any 1500 o 1000.
Sí, perquè depèn, no, a veure, tot això és molt relatiu i depèn també de la perspectiva amb la qual es vulgui mirar. Amb la història més tradicional, que era una història de caràcter polític, doncs es tendia a posar dates d'inici i de final de les coses. 1492 és la data per, era la data per alguns, 1453, que és la caiguda de Constantinople, sí. En mans dels turcs, que provoca una disrupció absoluta amb tot el que és el comerç mediterrani, perquè ja no és un mar, entre cometes, dominat pels poders cristians, sinó que es trenca tot l'accés interior cap a l'Àsia i tot això, podria ser una altra data. Però quan es parla no tant d'història política, sinó més de processos socials, l'obertura... O sigui, no podem donar talls en bisturí. Es parla més de processos, de transicions...
De períodes més amplis,
exacte.
Que ens ajuden a entendre...
Aleshores, també és cert que una cosa és parlar... és evident que amb el tràfic marítim, el descobriment d'Amèrica i l'obertura i de noves perspectives... aporta molts canvis, però potser a nivell més, diguéssim, de terra endins, doncs pot ser que tot això es pugui allargar d'alguna manera fins més entrat al segle XVI.
I això ens lliga directament amb una exposició que estan fent aquests dies que diu Barcelona, capital de la Mediterrània. Durant aquests segles, el segle XIII, el segle XV, el segle XII, Catalunya, perdó, la corona catalana i Barcelona eren... el més era el que dominava la Mediterrània, almenys la Mediterrània occidental. No?
Bé, els dominis, tornem a ser, jo penso que s'ha de relativitat sempre, els dominis són molt relatius. A l'època aquesta, que es correspon amb la baixa de mitjana, segles XIII-XV, Barcelona, València i Mallorca, els tres grans pols de la Corona d'Aragó, és evident que tenien molt d'impacte amb la Mediterrània. Però també Gènova era un punt molt important i més cap a l'Orient, Venècia també és una gran capital.
Per tant, aquests serien una mica els pols principals.
Sí, que passa que és cert que bueno, Barcelona, des d'èpoques remotes, ja no parlem d'època romana, però d'època anterior, Barcelona es defineix per ser marítim, és un port, i per tant sí que la història de Barcelona gravita al voltant del mar i del fet marítim.
Que de fet la vida, i ara referencio a la darrera publicació que heu fet o que s'està presentant aquests dies, que és la vida marítima de la Mediterrània medieval, que de fet el que recull són tot un seguit de treballs que es van fer l'any 2016 al Museu Marítim de Barcelona. La vida era molt dura. Jo t'he sentit explicar en alguna banda que bàsicament navegaven els rics o els pobres.
Bé, tampoc era ben bé així, però sí que és cert que, esclar, la mobilitat de les persones a aquesta època, tant per mar com per terra, quedava bastant limitada, de vegades dic, als dos pols socials, o la gent més rica que es desplaçava perquè tenia possibilitats, o un rei, un príncep, un noble que es podia anar a casar, un eclesiàstic que podia anar a Roma a visitar la cort papal, un mercader que comerciava, però per sota, això seria al capdamunt, la gran massa de la població habitualment no es movia, i sobretot les dones tenien moltes poques possibilitats de moviment, perquè era una societat que gravitava moltíssim a l'entorn del gènere masculí. I llavors, per altra banda, trobem, si per dalt trobem la gent de la cúspide social, per baix, doncs, esclaus, captius, prostitutes, immigrants, pobres, que bé, pululaven com podien, de grat o per força.
Que, de fet, lligant amb això últim que deies, de grat o per força, vull pensar que es movien bàsicament perquè havia feina, és a dir, acabaven anant a galeres, per entendre'ns, no? Acabaven remant, acabaven treballant a les embarcacions.
El que passa que a l'edat mitjana més estricta, la imatge que tenim dels galiots forçats és més una imatge i és més una realitat d'època moderna. A l'edat mitjana n'hi ha alguns, perquè quan calia reclutar galiots, remers o mariners i no n'hi havia prou, doncs aquí a la Corona d'Aragó, per exemple, doncs el rei doncs deia que es busquessin, que s'arrepleguessin la gent que es pogués i se'l posava a galeres, però és més una realitat que adquireix una dimensió més gran a l'època moderna. A l'edat mitjana sí que hi havia tot un, no sé si es pot dir un lumpen, però tot una massa de població que gravitava a l'entorn dels grans ports mediterranis, i Barcelona és un exemple molt, molt emblemàtic, perquè veiem fonts que no que relaten, però que recullen les crides que es feien perquè la gent s'enrolés, s'acordés, se'n deia que arribés a un acord per enrolar-se a les galeres a remar, i ens trobem gent de tot l'arc mediterrani, gent de, fins a alguna gent de l'interior d'Europa, però castellans, gent de Galícia, etc, etc.
Que bàsicament fent navegació de cabotatge, no? És a dir, o ara el que més... Ai, espera't, que ara em passo de temps. Sort que el David m'avisa. Estava engrescat amb la conversa. Ens hem de parar 3 minuts i tot just després de 2 quarts seguim parlant amb la Rosa Salicru. No marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estàvem engrescats en una xerrada sobre la navegació a la Mediterrània medieval amb la Roser Salicru, que és avui amb nosaltres, i d'aquí estem aprenent moltíssimes coses, algunes d'elles, doncs, curioses. Realment se sap molt poc. És a dir, jo avui he fet un treball de recerca i m'he adonat que el que hi ha és molt poca cosa i que realment s'explica molt poc de la importància que va tenir la navegació per la nostra zona.
Jo penso que probablement s'explica menys o arriba a transcendir menys del que sabem. Els que fem recerca històrica moltes vegades estem, no diré confinats, perquè també és part de culpa nostra, segurament, o a les aules universitàries o en publicacions molt especialitzades de recerca que fan que el que fem potser no tingui un impacte o una visibilitat més enllà dels nostres cercles. Però sí que se sap molta cosa i bé, se'n pot saber i se'n pot esbrinar molta més. Mm-hmm. I justament tu esmentaves aquest llibre de la vida marítima a la Mediterrània medieval. N'hi ha un altre que sortirà pel setembre que es diu Tripulacions i vaixells a la Mediterrània medieval, fonts i perspectives comparades des de la Corona d'Aragó, perquè justament la Corona d'Aragó, és a dir, l'antiga formació política que estava sota els reis d'Aragó i el Casal de Barcelona, que agrupava Catalunya, València, Mallorca i territoris italians al moment, Sardenya, Sicília i Nàpols, tenim la sort de que posseïm alguns dels arxius més ben conservats, jo gosaria dir, per època medieval, de tot arreu, amb qüestions d'aquestes de mediterrànies. Això mateix que abans explicava dels acordaments o dels enrolaments de tripulació és un tipus de font que només es conserva aquí, que en lloc més es pot esbrinar. En altres llocs hi ha referències més d'indicis, però aquí tenim, no, evidentment no s'han conservat tots, però cada vegada que el monarca o que una ciutat volia, necessitava gent, fos per fer una expedició a guerrera, fos, per exemple, per armar embarcacions per anar a combatre pirates, doncs ens han quedat molts registres que pots saber un per un qui era la persona, on residia, d'on venia, el sou que cobrava, a què es dedicava quan estava visquent a terra, etcètera, etcètera.
O sigui que buscar aquí és una feina de xinos, perquè tens moltíssimes dades, però clar, comença a generar història a partir d'aquestes dades.
Això és la nostra feina, remenar, diguéssim, a dins de la documentació i després
elaborar-ne, treure-la i analitzar-ne la
informació que és meteorològica de Catalunya. El coneixement.
Hola, bona tarda, jornada i lluny molt tranquil.
D'aquests en queden o no se'n feien o no hi ha res? Re.
Jo no sé dir-te res.
Deixa'm fer, ara vaig donar alguna cosa que has apuntat ara, però deixa'm fer-te referència precisament a aquest llibre que es diu La vida marítima a la Mediterrània medieval, a Fregir Superdí, Fonts històriques i literàries. Em crida molt l'atenció la fotografia. Perquè si la fotografia de la portada, que és un dibuix, és una reflecteix el que seria la zona de navegació, no? La sortida fora muralles cap al mar, i que segurament cap d'aquestes embarcacions que apareix per aquí seria la que cap de nosaltres dibuixaria quan parlem de navegació a la Mediterrània a l'època medieval. No? Em crida molt l'atenció això.
Jo, mira, d'entrada et diria que aquest és un detall d'una imatge que aquí ho diu la solapa de la coberta, que és un detall del retaule de Sant Jordi de Perenissart, que es conserva al Museu Diocesà de Mallorca, que segur que tant tu com molts dels oients haureu vist moltes vegades, que és un Sant Jordi que mata el drac, però que després es veu...
Hola, bona tarda, jornada i lluny molt tranquil·la. En conjunt parlem d'un ambient d'estabilitat, amb temperatura però que ha baixat una mica respecte de jornades anteriors. De fet, avui ha baixat fins a 4 graus.
Platja, on hi ha baixat la gent amb les petites barquetes de cabotatge, carrega i descarrega, feixos, fardells, etcètera, etcètera. Després hi ha petites embarcacions de tamany mitjà amb vela llatina, i després aquí a la coberta almenys se'n veu un parell, s'intueixen, que són del tipus de les galeres, que ja són, són embarcacions de rem, de les grosses que potser ens imaginem, i evidentment l'altra que tenim a l'imaginari col·lectiu seria la coca dita de Mataró, que seria el tipus de navegació més de embarcacions rodones. Bé, la Mediterrània medieval es distingeix el que serien embarcacions rodones de closca de nou, que serien les que tindrien de procedència originàriament atlàntica, que tindrien més capacitat de resistència atemporals, perquè també tenen, són més pesants, i que amb tota la, amb aquest casc més gran eren aptes per transportar productes de molt més, de molt més pes i sovint de molt menys valor, gra, draps, aquest tipus de...
vi, carems...
Exacte. I en canvi les galeres, que són embarcacions allargades d'origen mediterrani, normalment guiades a rems, tot i que també poguessin tenir vela per ajudar-se en algun moment, que no són aptes per a la navegació mar obert atlàntic o oceànic, i que aquestes, bé, originàriament es deia, eren embarcacions destinades a la guerra perquè són molt més lleugeres, però que també durant l'edat mitjana es van anar transformant en embarcacions que podien transportar productes i que en principi es considera que transportaven productes, menys quantitat de productes, perquè tenien una, no tenien el casc profund que tenien les altres, però per exemple espècies, corall, productes de més valor econòmic. Serien els dos tipus de naus rodones i naus
i més allargades.
Sí.
Escolta'm, ja et referencio dos imaginaris que hem tingut tu al cap. Per una banda, un teatral, si voleu, que de fet no és teatral, és literari, però en tot cas segurament molta gent ho referencia, Maricel. Aquesta relació cristiano-musulmana tempestuosa, basada en la navegació, i que d'alguna manera es recull també quan mires història sobretot de Mallorca, no? On, on allà han tingut molta incidència. És real això? És a dir, hi havia aquesta o on...
Jo veig, tota aquesta mena de referents que tenim, novament, són referents que tenen les arrels més immediates a l'època moderna, que és l'època del cors barbaresc, de diguéssim, dels turcs otomans que dominen el nord d'Àfrica i que es van expandint per la Mediterrània. Però sí que, bé, tot al llarg de l'edat mitjana, la meitat sud de la Mediterrània, bueno, i part de la península Ibèrica, fins també, novament, fins 1492, sí, caiguda o conquesta de Grons, sí que és cert que hi havia una ribera nord dominada pels cristians i una ribera sud dominada per, bueno, bé, habitada per gent de món musulmà. A mesura que avança l'edat mitjana, el potencial naval del món islàmic va decaient, la major part de la navegació comercial es fa amb embarcacions cristianes, encara que pugui ser participada també per musulmans, i potser sí que en l'imaginari col·lectiu el que més tenim, i només cal mirar la costa del Maresme, encara que novament el que veiem ara moltes vegades és d'època moderna, però les arrels també són medievals, d'aquest enfrontament o d'aquesta picaresca, gairebé diria piràtica, que sí que és una realitat constant, però no vol dir que el dia a dia fos de contrast o d'enfrontament radical, fins i tot a les zones de frontera, tant marítima com terrestre, en el cas de la frontera de Granada, l'enfrontament o la contraposició ideològica entre el món cristià i el món islàmic existeix, però bé, són gent que són veïns i que també hi ha altres contactes en positiu. És a dir, jo sempre dic que és allò de l'ampolla mig plena o mig buida. Clar. Són dues realitats complementàries. Passa durant molts anys, s'ha potenciat la part aquesta negativa de l'hostilitat. Aquests estudis mediterranis que jo esmentava a l'inici han tendit a posar la balança cap al costat, com si tot fos un món idíl·lic, que tampoc ho era.
D'acord.
Jo penso que haguem intentat rescatar aquestes coses més, si no positives, més de trobada o d'interconnexió entre món cristià i món islàmic, doncs bé, això que podia haver-hi mercaders musulmans que naveguessin amb embarcacions cristianes i que no tenia per què haver-hi cap problema, que no tot era...
Val. Que el dia a dia no eren dos bàndols.
El dia a dia, home, sí que eren dos bàndols, però que en la vida quotidiana hi havien altres tipus de contactes. Hi ha influències culturals, literàries, científiques, tot això existeix també. No ho hem d'idealitzar perquè no hem d'oblidar l'altra cara de la moneda, però tampoc podem mirar ni una cosa ni l'altra. I quan ens fixem en un, hem de tenir present que hi ha l'altra, tant si és la bona com la dolenta, o com la positiva com la negativa.
Ni la social, que ha quedat tot negatiu, ni la que apuntaves tu ara, que ho és tot positiu. Un terme mig seria el més adequat. Volia preguntar-te sobre els pirates, però abans, i cap on es navegava? I aquesta és una pregunta trampa, eh? Perquè, clar, segurament es navegava cap a tot arreu.
Cap
però...
a on? Però des d'on? Comencem des d'on?
Des de Barcelona. Per entendre'ns, agafem la centralitat una mica,
sí,
eh? D'aquest port
tan Barcelona,
important.
Era un pol molt... Barcelona, però jo, mira, si volem parlar de centralitat a l'edat mitjana, hem d'agafar potser l'exemple de Mallorca, que és un...
Mallorca.
Que és un... Mallorca, hi ha un escriptor que es diu Pere Marcili, que en diu Cap de Creus, és a dir, Cap de Creus amb el sentit de... cruïlla de rutes de navegació. La Mediterrània es navegava des de la zona de l'imperi bizantí, de Constantinople, fins es creuava l'estret de Gibraltar,
sí.
I es anava fins al Mar del Nord, i es anava fins a Gran Bretanya, i d'altra banda també hi havia una navegació interna més corradi que podia ser nord-sud, és a dir, que jo penso que ens hem d'imaginar com un entreteixinat, una intersecció de rutes nord-sud i est-oest, que anaven alimentades per aquestes petites embarcacions que veiem a la coberta del llibre, que potser el que feien era, se'n deia cabotatge, que portaven cap als pols principals els productes o el que fos de les localitats secundàries. Era com un sistema de xarxes que es anaven
alimentant-se els uns als altres.
Sí.
Curiós. Volgudament o casualment? És a dir, volgudament algú posava ordre en aquesta navegació, algú posava ordre en aquestes xarxes o s'havien generat sinergies i al final acabaven confluint?
Home, a veure si discutir si és primer l'economia o és primer la política o és primer l'estat, això són coses que penso són molt complexes, fins i tot en podríem fer una translació a la realitat d'avui. Jo sí que penso, és evident que l'economia o el poder de l'economia o de la necessitat generada per l'intercanvi de productes hi té un paper molt important, però darrere d'això doncs el poder polític, els poders intenten d'una banda potenciar-ho, en algunes ocasions es potencia, en relació amb la Corona d'Aragó es parla, també s'hauria de discutir molt els matisos, però que l'expansió de la Corona d'Aragó a la Mediterrània es fa ruta de les illes, és a dir, a Mallorca, Sardenya, Sicília, perquè hi ha interessos comercials que se'n pot treure un benefici, i després això podria culminar fins i tot a Nàpols, però és evident que el poder polític pot intentar potenciar determinades dinàmiques, però aquestes dinàmiques, si darrere no hi ha un suport econòmic i social, moltes vegades no funcionen. D'altra banda, clar, el poder polític també el que fa és beneficiar-se de tot aquest moviment a través de tarifacions fiscals, etcètera, etcètera, i a través de la reglamentació mercantil i jurídica, clar, també...
És l'equilibri entre mercaders i polítics és el que acaba generant aquesta xarxa.
Sí, exacte. De vegades penso dir si és primer l'ou o la gallina seria una mica això, no?
Volia preguntar-te dels pirates, perquè en algun lloc sí he sentit a dir, i ara ja em queda clar, que la imatge ja que es parla és una imatge moderna.
Sí, això, parlant de l'edat mitjana, ens queda molt lluny.
No tenen res a veure, és a dir, la pirateria és, pel que algun lloc t'he sentit explicar, és pirateria de fortuna, pràcticament. L'ocasió fa el lladre, que deia la meva àvia.
Sí, en certa manera sí, l'ocasió fa el lladre, perquè ja hi pot haver gent, entre cometes, mercaders que es dediquen a comerciar, però que si dona la casualitat que es troben navegant una embarcació islàmica i saben que si l'ataquen i es queden amb el producte que pugui transportar i sobretot amb els tripulants musulmans que després poden vendre com a captius o esclaus, això és un benefici, per tant, en aquest cas l'ocasió fa el lladre, però també és cert que hi havia gent que es dedicava, també entre moltes cometes, a la mala vida, és a dir, que hi havia gent que estava especialitzada a preses i captures, que eren el seu modus vivendi. Però no, tampoc penso que hi hagin barreres tan radicals com per haver de diferenciar. Una de les coses que els medievalistes sempre també diem és que la distinció entre pirates i corsaris teòrica està molt clara.
Sí.
És una cosa que a l'edat moderna la plasmació és molt clara, però a l'edat mitjana no és tan clara. Perquè sí que poden haver-hi llicències d'acords, és a dir, autoritzacions legals d'atacar els enemics del propi poder polític, però una mateixa persona de vegades pot fer accions piràtiques i de vegades corsàries. Per tant, nosaltres moltes vegades parlem de pirates o de pirates guió corsaris, per sortir d'aquí.
L'esclavatge és molt important, és, també m'ha sorprès molt, és a dir, l'esclava i la facilitat amb què una persona podia acabar sent esclava d'una altra.
Sí,
m'ha sorprès molt això, perquè no se'n parla d'aquesta realitat.
Sí, és una realitat que, bé, és un dels temes que jo i el grup que treballa amb mi estem fem recerca, estem molt més la imatge, a veure, d'edat moderna, altra vegada, del negre,
sí,
el negre
sí, sí,
d'època bueno, moderna, del negre africà, el negre africà, que això comença a partir de mitjans del segle XIV, que els portuguesos doncs, són els primers que comencen a, diguéssim, a projectar o a explotar els negres africans de cara a l'esclavatge, però durant tota l'edat mitjana, sobretot, a veure, Barcelona va ser una de les grans capitals no esclavistes, sinó amb esclaus de la Mediterrània medieval, a l'entorn de 1424-25, calculem que entre un 10 i un 15% de la població de Barcelona era població esclava. En gran mesura eren, o en bona mesura, potser cap a una tercera part, podien ser musulmans apressats a la frontera terrestre o d'aquestes captures piràtiques o de ràtzies organitzades expressament per anar al nord d'Àfrica a capturar botí humà, que era el que més... diguéssim, rendible era, però també és cert que des de mitjan segle XIV, després de la Pesta Negra, comencen a fluir molts esclaus procedents de l'Europa oriental i asiàtica, turcs, tàrtars, búlgars, albanesos, gent de tota la zona dels Balcans, i són durant diverses dècades el producte des del moment que es comercialitza que més abasteix l'esclavitud mediterrània. Això és una de les coses, per exemple, que la caiguda de Constantinople en mans dels turcs talla absolutament, perquè tot el que era unes fonts d'abastament que estaven en mans cristianes queden tallades radicalment i, per tant, això desapareix. Es segueixen mantenint els esclaus islàmics o musulmans del nord d'Àfrica, però això també coincideix històricament amb el moment de què comença a haver-hi el boom de l'esclavitud negra africana i una cosa, en certa manera, suplanta
l'altra. Però és aquelles coses que descobreixes i que sobta, no? Perquè no se'n parla, és el que dèiem abans al principi, no? És a dir, que realment de l'època medieval se'n coneixen molt poques coses, tampoc de les relacions dels catalans a les Illes Canàries, per exemple, no? Que també molts van anar a fer fortuna allà i van...
I com a primer pas, com a part de l'expansió catalana o catalano-aragonès, perquè sí que és cert que molts són catalans, pas previ al salt cap a Amèrica, n'hi ha molts que comencen a negociar i establir-se a les Canàries. Aleshores hi ha diverses famílies d'origen català que s'instal·len allà i que s'acaben, no sé si s'ha de dir canaritzant, però que els noms familiars, les estirps, queden integrades a la societat canària encara a hores d'ara.
Tot això es recull, o una part d'això que expliquem, es recull en aquesta La vida marítima de la Mediterrània medieval, que és un recull de xerrades que es van fer ara fa dos anys, és a dir, una feina d'aquests darrers tres anys de recollir-los, i que han editat conjuntament el Museu Marítim de Barcelona i la publicació Badies de Montserrat, i que d'alguna manera això les llibreries, no?
Sí, Roser? Suposo, a veure, acaba de sortir, suposo, evidentment que s'haurà de trobar a les llibreries, jo encara n'he tocat pocs exemplars, però sí, Badia de Montserrat distribueix bé per llibreries, però vaja, si no, jo potser d'aquesta trobada el que caldria dir que és una trobada interdisciplinària, és a dir, que hi ha historiadors i historiadors de la literatura, els que treballem en fonts històriques d'arxiu i els que treballen en fonts literàries i narratives, que va ser una trobada molt interessant perquè afrontem o enfoquem el Mediterrani i la navegació des de perspectives molt diferents. Tòpics literaris que a nosaltres ens serveixen d'agafar les cròniques o determinades novel·les o produccions literàries, nosaltres anem a collir allò que després trobem reflectit a les fonts per veure quin coneixement en tenien els autors de literatura, i en canvi doncs, els historiadors de la literatura en fan moltes vegades lectures molt més al·legòriques, molt més d'un caire diferent, però va ser molt enriquidor.
Ens quedem emplaçats per parlar-ne més endavant, Roser. En tot cas, seguirem amb atenció tot el que s'estigui explicant la propera setmana, al llarg de tota la propera setmana, des de l'Institut d'Estudis Catalans, i des d'aquí ens en farem ressò, no cada dia, però sí un parell de vegades, i amb ganes de seguir aquesta conversa. Mira, ja buscarem l'excusa, ja trobarem l'excusa.
Molt bé.
Més endavant, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta
gràcies
hora.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A reveure. Seguim endavant, vinga.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I abans d'arribar a les 6 en punt de la tarda, anem a conèixer més. Daniel, de què parlem?
De fotografia, com és habitual els dilluns, i amb el nostre col·laborador, el fotògraf Xavier Soler. Xavier, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Déu-n'hi-do, estem a 1 de juliol, calor, temperatura molta, i molt de sol.
Molta calor, molta calor.
I el sol és el pitjor enemic de la fotografia?
Bueno, el sol és la nostra font de llum natural i, com sabem, la fotografia es tracta d'això, de grafiar o de pintar amb la llum, per tant, d'algo molt serveix. Sí que és veritat que amb aquestes intensitats lumíniques, pues,
A l'estiu.
Sempre s'ha d'anar una mica en compte a l'hora d'exposar la imatge, però aquí ho tenim i això és bo.
Bueno, jo em ve el cap ara anar a la platja, una platja de sorra, i amb aquest sol, a plena llum del dia, en ple migdia, hores de màxima calor, ser difícil ajustar-ho tot perquè la fotografia quedi de manera decent. I dic una platja perquè tenim aquest contrast d'il·luminació, no?
Bueno, abans d'anar a la platja i de parlar de com què fer amb la llum i tot això, val a dir que si anem a la platja el nostre equip fotogràfic compte, sobretot amb la sorra, que és molt traïdora. Jo no dic que no el portéssim, al contrari, jo sóc el primer que el porta, que canvia els objectius amb una platja de sorra, per això sí, fem-ho amb molta cura. I dit això, clar, el sol, sobretot quan anem a la platja, té molta intensitat, no? A part del que és la llum solar, té un torn reflexe del mar, i sí que és veritat que hi ha una intensitat lumínica pues, molt significativa, però i moltes vegades han parlat que la bona llum està al moment de la sortida, de la posta de sol, que les ombres són llargues, que són més suaus, que ens ajuden a la profunditat de la imatge, però les ombres dures pues, també aporten el seu missatge a la imatge. Per tant, no sempre hem de buscar la imatge bucòlica de sombres llargues, sinó que amb una jornada de platja, amb una intensitat lumínica pues, important, bueno, en total és jugar amb els tres paràmetres de la fotografia.
Clar, això sí, parlem, entenc, ja havia de retrats, perquè és veritat que amb hores de màxima exposició solar tindre un retrat amb condicions és més complex, no? Amb llum natural parlem, eh?
Sí, però sempre podem buscar algun recurs, una sombra d'un arbre, podem agafar una tela blanca i fer-lo com utilitzar-la com a difusor, o sigui, sempre hi ha un recurs, no? I moltes vegades la gràcia de la fotografia és, naturalment, prendre la imatge, prendre-la tècnicament i compositivament en les millors condicions, però, clar, moltes vegades la imatge està allí i no tens els recursos tècnics per a fer-ho, doncs endavant en l'inventiva, no? I qualsevol element ens doncs, pot ajudar a treure endavant una fotografia.
Primer consell, o consell important, seria que utilitzem una ISO molt baixa, això és un concepte que ja hem explicat en alguna ocasió, i, a la vegada, tanquem molt el diafragma, és a dir, no generem soroll i intentem agafar el mínim de llum possible perquè la imatge ens quedi
sí, a veure,
sense cremar-se.
Cal jugar amb l'ISO, com molt bé has dit, per tant, baixarem l'ISO perquè la intensitat lumínica pues, ja ens permet treballar a ISOs baixos i així pues, obtindrem la major qualitat d'imatge pel que fa a la presència de ruïdor a la fotografia. Tampoc no ens interessa treballar amb un ISO 400 quan tenim una intensitat lumínica suficient com per treballar amb un ISO baix. Després, pel que fa al diafragma, clar, sempre hem de tindre en compte la profunditat de camp que nosaltres volem aconseguir, però sí que és veritat que treballant a una intensitat lumínica molt alta i amb un diafragma obert, doncs moltes vegades la càmera ja no dona més velocitat de la que pot donar. Però, bueno, és jugar amb els paràmetres i tindre clar quin tipus d'imatge volem obtindre. Al final, si el que anem a fer és un paisatge, doncs sí, tanquem diafragma, o fiquem un diafragma estàndard, un F8 o F11, que són els que es coneixen com a diafragmes mitjos, i a partir d'aquí pues, disfrutem de la profunditat de camp. Si el que volem és fer algun primer pla o que sigui amb un fons desenfocat, obrim diafragma, això sí, aquí hem d'anar alerta al moment de prendre la fotografia i fer una bona exposició, perquè si no la imatge mos queda sobreexposada.
I per això mos podem ajudar d'una eina que també m'ha explicat alguna cop al FAR, que és l'histograma, que és aquell pic de muntanyetes, no?
Efectivament, és la disposició de les tonalitats amb una gràfica, i aquí podem veure pues, des de el que seria l'esquerra de l'histograma, o sigui, de la gràfica, veuríem els tons negres o foscos, a la part dreta veuríem els tons clars o blancs, i a la part central pues, veuríem la disposició de la predominància de tons mitjos, no?
Ara bé, el kit de la qüestió que anàvem, per tal de intentar aconseguir el millor acabat, podem utilitzar dos filtres, o un filtre i combinar-lo. D'una banda, un que és polaritzador, ens dius per què serveix, i de l'altre, un de densitat neutra.
Sí.
Qui és qui, en aquest sentit?
Bueno, el polaritzador és un dels filtres que jo sempre recomano portar a la motxilla, no? En qualsevol moment ens apetirà fer un paisatge, o, per exemple, el que és la primera línia d'aigua, per la part de costa, pues, tots tenim a la imatge aquelles aigües completament transparents que es pot arribar a veure al fons del mar, no? O aquell vaixell que pareix que sigui flotant al no-res. Doncs això està aconseguit amb l'efecte d'un polaritzador. El polaritzador és un filtre que va, naturalment, davant de la lent, pot ser d'aquells de rosca, o sigui, circular, o dels plans, eh? Avui en dia venen que són plans, com una làmina. Llavors, el que fa és bàsicament dues coses. Traure reflexes, que és perquè ha estat creat, per traure els reflexes, i l'altre per donar una mica de saturació, blaus, verds i altres tons. Llavors,
I si anem al de densitat neutra, ràpidament?
Si anem al de densitat neutra, el que fa és traure molts llum per així tenir una exposició una mica més llarga. Estaria bé utilitzar-lo pues, en situacions de molta intensitat lumínica per fer una petita llarga exposició.
Doncs ja sabeu, molta cura, que no ens entri la sorra dins de l'òptica o del conjunt de la càmera, per poder gaudir també ara aquest estiu de fer bones fotografies quan anem a també banyar-nos i a gaudir del bon temps.
Doncs moltíssimes gràcies, Daniel, moltíssimes gràcies per aquesta informació. La setmana vinent més,
I tant que sí, fins la setmana vinent.
Fins ara.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Al davant d'una cervesa, fent-me una cura d'alcohol. Si tinc ganes d'amagar-me, per sol, però sempre d'algú altre a donar-me un cop de mà. Es presenta Satanàs fent de bon samarità. Li vendria el meu esprit, però no sé què n'he fet, potser ja el tinc repartit. He perdut o me l'han tret. I de tanta hipocresia no em fa por que estigui etern. Pensava que ja ho sabria. Quan volem fer un infern de cada dia. El confon una espessa d'aire que m'ajuda a veure-hi clar. Es pren una aigua i es disposa a meditar. Porta la seva disfressa com un altre qualsevol. Diu l'ofici no és el que era i se'n va sol. Li vendria el meu esprit, però no sé què n'he fet. Potser ja el tinc repartit. L'he perdut o me l'han tret. Tinc de tanta hipocresia, no he
ràbia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.